com es comença, però mai saps com acaba. I això són els jocs que tenen màgia, que cada vegada en queden menys.
Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el restaurant Can Marc de Manacor ha fet 100 anys.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Avui, doncs, estem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui dimarts, dia 2 de desembre, ja, sí. I ho feim amb en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia d'un cuiner, en Miquel Gelabert, de Can Marc, de Manacor. De Manacor, el mateix sol de fa milions d'anys. I pels carrers més transitats, hi van senyors que saben refrany.
El restaurant Can Marc de Manacor ha fet 100 anys i per això el cuiner Miquel Gelabert presenta aquest dijous el llibre de Pinyol Vermell, un recorregut per un segle d'història gastronòmica a través de les receptes que han donat vida precisament allà, a Can Marc. Un segle d'estances, de menjars i de converses, fruit de l'evolució personal i professional d'una família de Manacor que l'any 1925 va començar la seva trajectòria com a fonda Can Marc. I avui en volem parlar una estona en profunditat amb el xef que ha heretat tota aquesta tradició, en Miquel Gelabert.
En profunditat.
I està molt contents que hagi pogut venir fins aquí. Miquel Gelabert, com estàs? Benvingut.
Bones tardes. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos.
Em dic xef i propietari, tot.
Bé, cuiner i propietari.
Cuiner i propietari de Can Marc. Mm-hmm. 100 anys de restaurant a Manacor, que ja tot un emblema.
Hombre, 100 anys, no tots els negocis hi arriben, no?
És ben difícil.
De fet, és bastant difícil avui en dia que els negocis emblemàtics o que fan es tanquiar realment, i nosaltres tenim una salut de moment que seguirem endavant i contents de poder desenvolupar la nostra feina o el que feim.
Molt bona, perquè teniu molta gent.
Sí, és veritat que no mos podem queixar de cap de les maneres. També intentant que la gent... El que a nosaltres ens agrada realment en el restaurant és cuidar de la gent, no? És a dir, que la gent que vengui se senti cuidada i se senti gust. Tant a nivell sala com a nivell del que puguin menjar. I això és el que feim juntament en són nostres proveïdors, que són pagesos de la zona, que són peixaters de Cala Ratjada i són carnissers d'aquí de Silla.
I se nota.
Clar, el producte és el principal dins una cuina i dins un restaurant.
També, però també perquè costa, ara ho dèiem, trobar restaurants que facin producte, que facin cuina mallorquina, una miqueta actualitzada també, que és un poc això que fas tu, Miquel.
Sí, sí, realment. Nosaltres el que fem, o el que hem estat fent fins ara, és reinterpretar les receptes que feien la meva padrina i ma mare, que els ambaixades de grasses, perquè, evidentment, no és el mateix anar fora a viure tot el dia en què treballar, o sembrar melons, o sembrar tomàtiques, que fer feina a una oficina. Per tant, han rebaixat un poc el nivell de saturació de grasses, hem integrat tècniques actuals dins les coccions i dins les elaboracions, i d'aquí és allà on feim el que feim a Can Marc, que és el menjar que feim allà.
Clar, parlàvem de 100 anys, un segle, bon negoci arriben tan a lluny. Quantes vegades, Miquel, t'han demanat el secret de l'èxit? Ho dic perquè tothom m'imagina que vol dir arribar a tenir un negoci centenari.
Evidentment. Home, jo crec que el secret de l'èxit... Jo crec que el nostre secret ha estat fer del nostre restaurant un puesto que quan nosaltres sortim a menjar o sopar m'agradaria trobar. Saps? M'explic.
Sí.
És a dir, jo m'agrada sortir a sopar o a dinar i m'agradaria, o m'agrada, que el meu restaurant seria un lloc que jo triaria per anar a sopar o a dinar. Uh-huh. I l'èxit, doncs, pues, un sacrifici, perquè formes part de la teva vida, passa a formar part del restaurant, de cuinar cada dia, d'anar a comprar cada dia, i no jut jo, sinó el meu germà que s'ho sapal de la sala, pues, també sala, proveïdors, personal, perquè, clar, necessites, per d'un davant d'aquesta feina, no són just nosaltres dos, tenim tot un equip darrere, tant dins la cuina com a la sala, que estem molt contents d'ells, des d'aquí et donen ser gràcies per poder fer el que nosaltres fem, que és gràcies a ells, també.
I què representa per la família haver celebrat 100 anys al capdavant de Can Marc?
Bueno, és una satisfacció, és un honor, que des de 1925, que la meva padrina i el tio Marc, que era germà del meu padrí, varen fundar un negoci de caràcter gastronòmic, una bodega, hagi anat evolucionant, que hagi passat de la bodega, hagi passat una casa d'hostes, d'una casa d'hostes, un bar en casa d'hostes i restaurant, després una fonda, després, des de l'any 2000, el meu germà i jo varen decidir que fa just o que era la part del restaurant i varen fer Can Marc Restaurant, o varen fundar Can Marc Restaurant, amb una premissa que li varen donar una filosofia que era comer, beber, amar, que per això, que és, realment és el títol d'una pel·lícula que se va fer als anys 80, crec que era Tenant-li, que jo m'agradava molt, perquè allà així com s'expressava que el cuiner i realitzava les seves tarees, jo m'hi sentia molt, molt identificat. I era una família, realment, la que cuidava aquest home, no? I nosaltres, doncs, vam agafar aquest nom, no? Can Marc, comer, beber i amar, o menjar, beure i estimar, perquè m'agrada donar a cuidar, donar de menjar a la gent, els cuidam, això ho ha d'amar, i després el beure. Quan nosaltres vam començar, realment hi havia molt poques bodegues mallorquines que estaven, que fossin conegudes. No és com ara, que hi ha 80 i pico de bodegues. Antes n'hi havia 10. I nosaltres, el que ens vam posar entre les era que havíem de donar a conèixer els vins mallorquins. De fet, per això tenim tan bona relació amb tots els vineters de pràcticament Silla, que hem fet maridatges pràcticament amb tots ells.
Ara que dius això de menjar, beure, estimar, tu te passa com a Natita, de com agua para chocolate, que quan estàs trist has menjat te surt un poc més salat o te surt diferent, o no?
Sí, els de llàgrima.
Exactament, les codornices en pétalos de rosa, t'ha passat mai que tota la sala, si tu un dia tenies un problema sentimental, tota la sala que vas plorant per les penes del cuiner?
Te tenc que contar que l'any passat, un any no, però l'any passat vam fer un cicle de maridatges de sopars, i eren sopars en cine. I una de les pel·lícules que varen fer era com Agua para chocolate, i un dels plats que varen fer era, per dius, guaures amb pètals de rosa.
Veus? I és que en l'Albert Esquivel, amb aquest llibre, ara que han fet la sèrie, sí. Molt bona, per cert, m'agrada molt. Des d'aquí, recomanadíssima.
Bueno, jo m'agrada més la pel·lícula.
Més condensada. Sí. Però han de dir que la sèrie, crec que li han donat una actualització que no està del tot, sí, no està del tot malament, però mai discutiria amb un cuiner que ha fet ses guàlderes amb pètals de rosa, per favor. No em faltaria d'altre. Però anant en això, tu notes que quan estàs trist cuines diferent o no?
Clar, has estat d'ànim, te dona...
Qui diu trist, no, però no és un positiu. Quan estàs content, quan estàs eufòric, tu notes que xantillí te puja millor.
Sí, quan estàs millor, cuines amb més ganes, cuines, proves més, fas les coses d'una altra manera. Quan estàs trist, ho intentes fer, o millor que saps, però realment estàs un poc decagut i potser el resultat no és el mateix.
Clar, repassant per aquesta entrevista, és una altra informació que m'ha fascinat, que tu has dit. A principis dels anys 70, la meva jugueta preferida era una cuineta blanca que mon pare me va regalar i emulava els cuinats que la meva predina i mon mare cuinaven a la seva cuina de gasoil. Sempre vas tenir clar que volies ser cuiner? O ets d'aquest cuiners que vas tenir una vocació, no sé si forçada o tardana?
Bueno, jo sempre vaig tenir clar que volia ser cuiner. Efectivament, jo tenia una jugueta que era una cuina que m'arribava mon pare, que estava damunt una camilla dins la cuina, a sentir a fonda de Can Marc, a sentir restaurant.
Ton pare ja no ha avançat per aquella època. Ho dic perquè normalment això de regalar cuinetes en els nins...
Sí,
a mi que de petit també me'n regalava, perquè a mi m'agradava tot aquest truet, a mi sempre m'ho deien que era com a cosa de nines i vaig haver de lluitar-ho molt, a que nostra.
Sí, sí, jo no ho vaig haver de lluitar tant perquè a que nostra volien que fos...
Clar.
Que fos cuiner i que seguís en el negoci. Vaig seguir ens regals una temporada, però, evidentment, arribes a una edat que el que vol fer és córrer món i sortir, i jo vaig deixar el negoci durant 10 anys, vaig viure fora de Mallorca durant 10 anys, cap d'aquests 10 anys vaig fer feina dins una cuina ni res relacionat amb l'hostaleria, i no vivia de l'aire, dic que havia de fer feina i el sol no arribava a final de mes, que no me'n vaig anar d'aquí, me'n vaig anar amb una mà davant i l'altra darrere, i vaig fer feina de la que trobava. Vaig ser molt feliç fora d'aquí i m'ha ajudat molt a veure les coses d'en fora. Perquè molt de pits, si estàs sempre en el mateix puesto, no distingueixes les coses quan estan bé o quan estan mal. No és que estiguin bé o malament, sinó la manera de fer les coses, els detalls. Això ho observes quan vens de visita i vens de vacances i dius, joder, encara hi ha aquella vitrina allà que encara no l'han llevada. Saps? I quan van decidir el meu germà i jo aquesta, van tenir aquesta empenta de muntar el restaurant, jo tenia ben clar el projecte que volia i no volia el que hi havia abans, ho volia canviar tot. I m'ha costat molta clientela perquè, clar, donar un giro així a una gent que està acostumada a venir a fer el menú del migdia que menges sopa de caldo i esquelop, a donar una cuina molt més elaborada i molt més seleccionada, amb un producte molt més de qualitat, que evidentment has de pujar el preu, pues, clar, a la gent van en perdre molta clientela, però no guanyat, gràcies a la nostra feina sí, n'hem guanyat una altra, sí, que em vols satisfar i que estem molt contents.
Però molt diversa la gent que ve, eh?
Sí.
Can Marc, perquè gent jove, però també famílies,
sí, sí, sí,
amics,
sí,
celebracions...
Sí, molt diversa. L'altre dia n'Andreu Manresa me comentava, és que m'agrada molt venir aquí perquè trap de pintors, artistes, actors, gent d'esquerrer, trap molt tipus de gent, és molt diversa, polítics, molt diversa. I això està bé, però jo crec que per un lloc així sortir i trobar-te per un moment dins un altre món que ho intentant crear, perquè el nostre restaurant no està un passeig marítim meravellós que la gent digui, ai, passant per aquí mos tornem a Medina.
No, és un carrer de Manacor.
És un carrer de Manacor, qualsevol, del barri bé, de la sí, Torre, que no és gens agradable, que tothom me diu, és que quan entres aquí, tot canvia. Clar, i nosaltres han de venir posta, no passen per allà a propòsit. No passen per allà passejant i diuen, ai, quedarem aquí a dinar. No, allà tothom que ve ha de venir posta. Ha de venir de Palma, ha de venir de Montuïri, ha de venir de Manacor, d'allà on sigui. D'estrangers, també tenim
també
molta clientela estrangera.
Sí, molt de cans, que l'altre dia vaig venir. Jo no vaig dormir al cap, però hi havia molt de cans i vaig dir això, sí, un
havia,
restaurant.
De vegades molt demanen molt si poden entrar a escà i si són cans educats i petits i tal, poden estar de baix de taula, perquè evidentment no a tothom li agrada, tampoc.
No, ja ho sé, però m'ha cridat l'atenció. Sí. Que això.
Clar, per tant, si ve un Sant Bernat, no.
No, intentant que siguin camp petits. De totes formes, tothom els ho demana.
Si pot venir a Sant Bernat?
No,
anava a dir que ara la gent propietària de Sant Bernat ara anava a passejar.
No, ara això m'ha vengut perquè ha dit lo d'estrangers, perquè molts d'estrangers venen en cans.
Sí, sí.
El mallorquín petó no ho fan.
Hi ha algun, tampoc hi ha.
Sí, no, ja ho sé. No, òbviament, aniràs allà i trobes un restaurant preciós.
Que és Can Marc o els Oden Pitus. És a dir, hem de saber més cap on anem. Algun d'aquí,
petitet, educat, i que està de baix de taula.
Ni tant temps que hi són, eh?
Sí.
Que tenc radar posar, però ni tant temps que hi són.
Clar, ja duis tot un any celebrant aquesta efemèride, aquest segle. Entre d'altres, heu organitzat el cicle en Panta de Dona, on fèieu maridatges en cuina de dona. Teniu un menú del centenari i jo me pensava que començaven ara els altres. I m'has dit, no, ja duim una temporada que ja ho estan celebrant, i la cloenda serà aquest dijous, ara que ha citat Andreu Manresa, que presentarà, juntament amb en Miquel Àngel Adrové, aquest de Pinyol Vermell, que és el llibre de cuina que has fet, però que és un llibre, ara que parlàvem de la Laura Esquivel, que també té un punt de cuina sentimental, perquè no només hi ha receptes, sinó que també hi ha com molta història de vida d'allò que ha estat Can Marc. Des del començament tenies clar que aquesta vida s'has format? És a dir, no només traspassar o cedir el teu llegat culinari, sinó també aquesta història familiar, que és allò que ha permès arribar fins aquí a Can Marc?
Mira, t'ho explico. El llibre té tres parts. S'ha diferenciat en tres parts. Una és del 1925 fins a l'any 2000, que és el tram de temps que el van endur la meva padrina i el meu padrí, primer, després els meus pares. Nosaltres també hi fèiem feina, però que era un tipus de feina molt distint del que van fer després. Val? Allà s'explica no just el que passava en el restaurant o el que passava a la fonda, sinó que la xerra de la Guerra Civil, la xerra de la Torrentada del 32, la xerra de la crisi del petroli del 73, la xerra, desgraciadament, de la fam que hi va a Mallorca, de la postguerra fatídica que hi va a Mallorca per culpa d'un dictador que mos va voler fer per un lloc on ho volia. I després té una altra part que va del 2000 fins a 2025, fins avui en dia, que és el que hem nosaltres creat, el meu germà i jo, de menjar, beure i estimar, i tot el projecte que hem fet, tot el que hem intentat, tot el que hem estudiat, tot el que ens agrada. S'explica això de que m'agrada trobar un restaurant així com jo m'agradaria trobar allà on vull anar. I després hi ha una altra part, que són una quantitat, crec que són d'haver 80 receptes, que són receptes, unes que són receptes de la meva mare i de la meva padrina, que són exactament així com els feia, que jo hi ha receptes que no he canviat res.
Per exemple?
I després la fava parada.
Sí.
Per exemple.
Se pot menjar fava parada.
Però també se pot menjar un tartar de gambes amb fava parada.
Ah, mira.
Saps? Que això ja s'ha evolucionat. En sobrassada i fava parada i tartar de gambes. I després hi ha els que t'he dit que són de mon mare i la meva padrina, i després hi ha receptes meves, que jo, amb aquests 25 anys, he passat, jo quan vaig tornar a començar dins la cuina, m'he apuntat tots els tallers, tots els cursos, Madrid Fusion, el Fòrum Gastronòmic de Vic, en el País Basc, allà on fos. I, clar, estava molt de moda la cuina fusió en aquell moment, doncs, a principis dels anys...
Tu has esferificat, Miquel Gelabert,
sí.
Veus?
Sí,
és que tots heu passat per aquí.
Tots.
I va un moment que tot havien de ser perles de falso caviar.
A més, quan jo vaig ser la ponència d'en Ferran Adrià a Madrid, quan va presentar lo de l'esferificació Isaire, i el primer que vaig fer quan vaig arribar va ser fer-me un aparato que ho pogués fer, igual que ho feien allà, i en xeringues i tal, i ho vaig poder fer, i vaig mirar a veure com anava, però... Va arribar un moment que me vaig donar compte, o me van fer veure, a mi i les cuineres, jo m'ha dut molt ben les cuineres, que el que havia de fer era el que tenia, no el que tenien els altres. El que havia d'aprofitar era el que tenia. Una m'ha dit, que no m'importa dir noms, a Maria Solivelles, jo donaria molt de bé per tenir aquesta foto que tu tens aquí, que és una foto de quan jo era així, petit, vestit de cuiner. I m'ha dit, no, Maria, tu el que has de fer és aprofitar el que tens, anar a cercar el dels altres, que el que tens entén de sobre per dur el negoci endavant.
Clar, l'importància del llegat i d'entendre el llegat, que, claro, que de vegades no és senzill.
I de ses arrels, i de no voler fer el que realment fan els altres perquè te doni més nom, o perquè te doni més publicitat, o perquè te doni més... més visibilitat.
Sí, perquè també aquesta cosa tan freudiana de matar el pare, no? Que quan un intenta crear la seva pròpia identitat és a base d'eliminar-ne d'altres.
Claro.
I potser la identitat és sumar aquesta tradició, sumar, però clar, has d'arribar-hi...
I eliminar-ho que no t'agrada tant.
Però els propis mitjans.
Que no pots seguir amb una línia totalment idèntica a la que hi havia abans, perquè si no, no evoluciones. I aquí el que es tracta és d'evolucionar en el temps, en el menjar i en el servei.
I quina és la recepta favorita d'en Miquel? Som en conversa amb en Miquel Gelabert, de Can Marc, que avui han vengut a celebrar aquest centenari d'aquest restaurant, que primer va ser una fonda a Casa d'Hostes, ha anat evolucionant, i ara és un, restaurant que ha complit 100 anys. Han publicat un llibre que s'hi diu Pinyol Vermell. Clar, d'aquestes recetes, quina és la teva preferida?
Bueno, jo crec...
Si n'hi ha alguna, clar, lo millor és que totes t'encanten.
Hombre, he intentat triar, perquè evidentment hi ha recetes per fer dos llibres més, o tres... Però, clar, era molt... en 80 ja vam pensar que bastava. I ho exagerava, Manta. Jo crec que un dels plats que jo m'agrada més és la fava parada.
Sí.
Em fa cada setmana, sobretot quan té el cou borratxona i que era bassa que ara s'estens. I amb ossos salats, perquè no tots salàvem ossos.
Encara salàvem
els
ossos, sí. Wow.
Clar, és que has parlat de borratxó, jo ja aquí ja, sí. Fins al final. Ho dic perquè ma mare viu obsessionada amb el borratxó, tenint un ropit, a plaça tot el dia cercant borratxons, perquè és cert que es bollit només queda bé si el fas amb borratxó. Jo això no tothom ho entén, eh? La gent se pensa que és posar col. No,
es
posar borratxó.
Posar col borratxona. Igual que els cuinats i... o les sopes. Si no se fas en col borratxona, bueno, i el bollit d'ossos, ja no t'ho vull ni contar. Que en el llibre hi ha una recepta... Sí. Una recepta evolucionada de bollit
d'ossos. Sí, jo crec que també és una cuina molt honesta, no? Quan vas allà, demanes, per exemple, uns ous amb picornells i botifarró,
sí.
I te menges uns picornells saltejar perfectes en el punt, que tenen aquest punt de cruixent, uns ous bons i un botifarró
d'aquí.
Casolà. Clar, i això, aquesta honestitat, a vegades, en la cuina... manca.
Sí, jo fa anys me vaig posar dins el paquet de Nova Cuina Mallorquina, val? Juntament amb altres cuiners, ja estic a l'associació de cuiners i tal, té molta relació amb molt de cuiners, però, sincerament, des de fa uns anys me denomin cuina sincera, crec que és millor que Nova Cuina Mallorquina, perquè ho trobo un poc esnob, la de Nova Cuina Mallorquina, no? Crec que cuina sincera pinta millor i és realment el que feim. El que intentam, quan cuidam els nostres clients, els cuidam amb sinceritat i no anem a cercar coses que no són i donam el que deim. Jo, si dic que és de porc negre, és de porc negre, no és de porc d'un altre lloc.
Clar, perquè també has dit que la memòria gustativa i olfactiva és l'experiència que va marcant la nostra història. Clar, quina ha estat l'experiència gustativa i olfactiva d'en Miquel Gelabert? Per on passa? Ho dic perquè de vegades, entrevistant altres cuiners, en Miquel Calent diu que viu obsessionat en tornar a fer unes postres que facin els gustos que feia llet amb encimada que feia la seva predina. Clar, sempre anàvem en aquestes essències, sí. Anàvem en aquella cosa primitiva de quan érem infants. Clar, un home com tu, que ha crescut dins la cuina, devia haver moltes aromes, i devia molt de gustos, clar, quin és el teu llegat olfactiu i gustatiu?
Val. Quan mon pare i mon mare duen al restaurant, t'estic xerrant dels anys 70, dels anys 80, quan acabaven el servei, se reunien a casa nostra una sèrie de veïnats que ajudaven a aixugar els coberts, xerraven, feien la tertúlia de l'hora baixa, i hi havia una veïnada, que li deien a Margalida Curta, que feia un postre que se deia Montenevado.
Wow.
I el Montenevado, això m'encantava. Era un postre que m'encantava. I era realment pues, una natilla que amb un bany d'ou bollit, amb bescuit a baix, i que això ho congelaven i l'estiu, bueno, era una cosa que flipaves.
Sí.
I jo vaig voler aconseguir un postre actual amb aquesta sensació que tenim ara el postre, el Montenevado, que era de l'any 2012 o 2013, quan ho van treure, que és un gelat de bescuit amb un merengue sec, una llet preparada en quinyella i llimona i gelatina de llimona. I crumble de quinyella, també. Per tant, quan t'ho poses dins la boca té exactament el mateix gust que aquell postre que feia aquella veïnada fantàstica de Margalida, que molts anys va ser perquè nostra.
Clar, que la Margalida no devia saber que era un crumble. No. Però, clar, això també marca una mica l'evolució d'aquesta cuina sincera, però també una cuina pròpia, que m'imagino que també això ha estat el teu gran repte.
Clar,
ser
clar,
capaç d'incorporar tot allò que vas aprendre sense deixar de ser tu.
Clar, clar. És que realment era això, no? Cercar un camí sense deixar de part les arrels i poder seguir evolucionant dins la cuina en el que jo volia fer. Perquè jo va arribar un moment que tenia ben clar el que volia fer, i era això, no? Potenciar el producte, potenciar les arrels i cuinar el millor possible dins en els productes millors que jo pogués trobar. Per tant, va ser un repte, i jo crec que en el temps l'he aconseguit, perquè jo estic molt satisfet del que s'ha fet durant aquests darrers 25 anys, que també que perquè un negoci duri 25 anys ja és difícil.
Exacte. Ja, ja n'hi ha.
Sí,
clar,
sí.
Ara estan molt de moda els programes de cuina, Masterchef al capdavant, hi ha molta de gent que vol ser cuiner, però tothom no sé per què vol ser chef, no vol ser cuiner. Si ara qualcú està escoltant la ràdio, som amb en Miquel Gelabert, de Can Marc, restaurant centenari, que enguany fa aquests 100 anys, què els hi diries a tots aquests joves homes i dones que en un moment determinat se volen dedicar a la cuina? Quin seria el teu consell?
El mateix que ets dona a tots els que venen a fer pràctiques en el restaurant, que deixin de fer esferificacions i aires i se ponen a fer sofregits. Que el principal dins una cuina sobre ser fer un sofregit amb la seva ceba, el seu all i la seva tomàtica de remellet. No ets a dir res més. Simplement que comencin per aquí, que no vulguin començar la casa pel terrat, que comencin per baix, pels fonaments, que això és el fonament de la cuina nostra i la cuina que estimam.
És cert que tot comença per un sofregit, jo penso en la cuina de mo mare, que és que tot arranca amb un sofregit i a partir d'aquí ja després ho transforma en altres coses. I de Margarida, 100 anys, que no se fan... No se fan cada any, ni se publica sempre un llibre de Pinyol Vermell que recull anècdotes de 100 anys d'història d'un restaurant familiar i se comparteixen aquestes 85 receptes. Jo ara tinc ganes de tastar aquest Monte Nevado.
Haurem de
passar per allà.
Pots anar, tot és bo. Tot el que has a carta és bo. Jo no ho he provat tot, però ho vull provar tot. Tot és boníssim.
Moltes gràcies.
Miquel, teniu obert de cap a cap d'any, eh? Més o manco.
Bueno, tancam, a l'estiu tancam 3 setmanes.
En l'estiu?
En l'estiu.
Vaja.
Sí, són despats entre despats xefs, cuiners, que m'ho poden permetir això. Perquè en qualsevol moment hem de tancar. Antigament, en Maracons, l'estiu no quedava ningú.
Ara
estic perfectament segur que si tingués obert en l'estiu tindria igual de gent que ens hi ven, però, vamos, en qualsevol moment hem de descansar i mos donem qualque llibertat. Per Setmana Santa tanquem i després d'aquest any també tanquem una setmana.
Una setmana. I teniu obert de vespres, migdies...
Tenim obert de dimarts a diumenge, de migdies, per servei de dinars, i el divendres i dissabte, els vespres, per servei de sopars.
I enhorabona, 100 anys, se diu molt aviat, també per tenir aquest llegat cultural i gastronòmic que heu anat fent tots aquests anys. Miquel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vengut. Supos que has vengut de Manacor.
Sí, he vengut. Corrençós. He deixat la cuina mitja embassada i he vengut. Però bueno,
m'ha fet
ganes compartir amb vosaltres aquesta història.
Que bé, que bé. Gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
Moltes gràcies.
El paraulòmetre.
Avui juguen els paraulòmetres, nostre estimat...
Celestí Oliver.
Com estàs, Celestí? Preparat?
Preparadíssim.
I va començar amb quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
No sé quina dic, perquè m'aixec tot sol i fins que no veig qualcú, supos que dic bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Supos que buf.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Ornitologia.
I la més curta?
Peu, home.
Quina paraula t'acosta a pronunciar?
El lot, perquè a vegades me surt en lot.
I quina és l'expressió que t'agrada més i per què?
Xerrar petit.
I per què t'agrada?
Perquè és agradable i familiar.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Mare meva.
Quina paraula fas servir per saludar normalment?
Uai.
I quina expressió utilitzes per xerrar de sexe sexual?
Un tosquet.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús?
Un onça.
Quin és el teu moment Tèntol?
El meu moment Tèntol és quan arriba que nostre i poso un pot de música.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé, si n'haguessis de dir una?
Per a dins, de Miquel Serra.
Encara molts segueixen posant els seus noms. Al meu cas van viure molt, tots quatre. Després van anar caient a poc a poc. Sols me'n queda una, se serra. Pot ser que més pena va passar. Anaven de carreres...
Tres radios, cultura. Les suites per cello de Bach, interpretades per Miquel Àngel Aguiló, continuen al Teatre Principal d'Inca. Música que es transforma en diàleg amb la creació visual i el moviment. En aquesta segona sessió, el 6 de desembre a les 20 hores, el cellista es reuneix amb el creador audiovisual Miquel Àngel Rayó i el coreògraf Daniel Abreu, Premi Nacional de Dansa. Una proposta única i multidisciplinar. Entrades al web del teatre.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Troc que, per desgràcia, hi ha un munt de paraules que cada vegada estan més en desús. Exemple, un parell d'exemples podrien ser bec collada i jutipiris.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
I ja són aquí les nostres Marines, Marina Bennàsser, Marina Huguet. Com esteu? Ben tornades.
Molt contenta d'avui poses aquí.
Ara ja.
Exacte, la glòria.
Sí, tanta sort, Marina. Ara parlàvem de quan posau punt...
Punt i coma.
Exacte, punt i coma.
No perquè ho desitgeu, sinó perquè era un tema informatiu.
Com a mestres, sí, perquè nosaltres no ho sabíem. De 9 de desembre.
Tots sabem que no hi ha cap mestre que actualment estigui frissant d'acabar el trimestre. Llavors només era com diuen, com merament informatiu.
Estem desitjant que acabin les vacances perquè arribi a Sant Antoni, per tornar a començar una altra vegada.
Clar. Per tant, vacances escolars de 9 de desembre a 17 de gener.
Tornem al l'endemà dels Reis enguany.
Mira, juguetes estrenades.
Posant punt molt prest, llavors s'han de tornar molt prest.
Clar, tots aquests dies, de dia de 9 de desembre i 17 de gener, són molts, sobretot per les persones que facin feina i tinguin uns infants que no vagin a escola, o no?
És un hàndicap.
Que no dic que vosaltres no hagueu de tenir vacances, totalment merescudes.
Ah, per un moment m'havia perescut, Pensa que ara m'hauré de remengar.
D'aquest esperit estàvem xerrant en el final de trimestre.
Què feim? Marines, aquests dies de vacances.
La primera cosa seria gaudir de ser vacances, intentar rebaixar un poc el ritme, que anant tots atropellats.
Això número 1.
Això seria el punt número 1. Això seria el primer de tot. I agafar-nos amb filosofia, com és un temps per disfrutar dels nostres infants a casa. I ho dic rient perquè estic contenta, no per res. I després tenim moltíssimes propostes que nosaltres avui hem dit preparades, i el que volíem recalcar d'aquestes propostes és que no fa falta tirar-se a casa per la finestra i poder anar a lo bàsic de tota la vida, vida sense gastar molt, molt de dobles.
Perquè els oients s'ubiquin, vosaltres avui heu decidit parlar de jocs per aquest Nadal, fàcils, ràpids i econòmics. I com exactament. Que heu demanat una cançó, vos hem parlat una versió que sé que vos encantarà, d'aquest All I Want for Christmas. Escoltau-la.
Transmet a la perfecció l'esperit que tenim aquestes setmanes dins les escoles, perquè són dates molt assenyalades i molt intenses, perquè no només tothom ja té aquesta emoció i aquest nervis, sinó que s'ajunten moltes coses. Ahir va començar Stand Up Vent, arriben totes aquestes activitats especials, arriba Spont,
arriba Self,
sí. Arriben els concerts, arriben els tallers, arriba totes aquestes coses.
Encara se fa funció de Nadal?
Sí. Concert de Nadal, sí.
Depèn de cada escola, però si immensa majoria una cosa o una altra feina. Per això, són dates...
Clar, un dia
per assajar... La música està superben triada.
Podem obrir un capítol un dia de concerts de Nadal.
Em poden xerrar la setmana que ve.
Em poden xerrar bellament de tot el que suposa.
I a més que diuen, dimarts a les 11, qui podrà venir? I clar, dius, te gires i dius, tothom fa feina dimarts a les 11.
Però jo me sorprèn perquè... A vegades, per dir aquestes coses, ve gent.
Ah, que sí?
Sí.
Però els padrins solen venir molt.
Sí.
No, i que molta gent també fa l'esforç i s'organitza i ja se reserva fins i tot la data. Si tu saps que l'escola té tradició de fer així, hi ha moltes famílies que ja se guarden i s'organitzen i és un moment...
Però poden anar en el concert de Nadal.
És un moment que totes les famílies gaudim.
No és el tema d'ara.
No, ara xerraven d'agafar un llapis i paper per apuntar a què jugareu aquestes vacances.
Exacte, jo m'he organitzat de tal manera que puguem tocar totes les peces, diguéssim, des dels més petits fins ja una miqueta als més grans nostres d'infantil. I en tot això, el que hem dit abans, material, fàcil, ràpid i econòmic. Però, clar, per vestir-ho tot un poc més, hem decidit utilitzar els termes reals d'universitat, perquè així sona molt millor, no? Perquè si jo vos dic que junteu un parell de coses que teniu per casa que siguin sensorialment atractives i estimulants pels infants, és una cosa. Però si jo vos dic que facem panera de tresors, panera de tresors, sona molt millor.
Molt.
O no?
Hi ha una versió de panera de tresors que tu pots entrar a internet i veuràs que te venen per el mòdic preu de lo que toqui, normalment bastant elevat, una bosseta o una panera que ja ve feta. Però, com diu una Marina, una altra cosa que podries fer és trobar una panera, o si tant vols, anar a cercar una panera, comerç de proximitat, si podeu, i començar a passar per totes les habitacions de la casa a veure mem què tens tu que ja serves aquí per posar allà de dins. I vos dic una cosa, a la cuina és de bona hi ha pràcticament tot el que necessiteu.
Tot el que serien cuelles de fusta, coladors, embuts...
Però per què serveix això? És que no ho cap d'entendre.
Tot això, està molt bé que t'ho plantegis. Està super que t'ho plantegis. Nosaltres a la universitat tenim una assignatura sencera dedicada a tot això, eh? No te pensis.
Sí,
tot això serveix perquè això és per nadons. Normalment, abans dels 12 mesos, o ja ha entrat una miqueta dels 12 mesos. I tot això per què és? Perquè són materials que... Pareix que no, però són essencialment molt atractius per nadons que encara no poden agafar segons quines cosetes petites, que si les posen a la boca se poden ennuegar, però sí cosetes grans que poden trobar per la casa perquè comencin a experimentar. Amb aquestes textures, i a vegades, depèn del moment de l'any, quan hi afegim el plus de l'aigua, per exemple, és un element que és molt atractiu, perquè si agafes un colador o agafes un embut i agafes potets i pots anar fent aquest traspàs, això és un tipus de joc que per nosaltres, que som adults, és molt senzill i podria ser com molt... perquè estem fent això, quin sentit té, però per infants tan petitons que tot el món ja és una novetat, hem de pensar que els venen, entre cometes, de zero. Mm-hmm. Tots els estímuls que puguin venir des de fora només fan que fer créixer la seva experiència sensorial. I per infants que són tan petits, aquest és el material que se recomana. Mm-hmm. Després més en van passar amb un altre tipus de material. Mm-hmm. Però quan són nadons tan petitets que encara juguetegen, lo ideal és això.
Però coses grosses i res que no talli.
Home, jo no li posaria un trinxant. No sé ni, què t'agrada. No,
ni, ni deixar-li sa mandolina, que dius, no, home determinat.
Ara millor tens el calcó molt avançat i te fas sopa.
Depèn de la emoció que vulguis posar-hi.
Això realment estaria pensat per, ara que som en hivern, tu pots estirar una flaçadeta o una vana en terra, o tens una estoreta, i és aquell, aquell infantó, aquell, aquell nadó, que ja se pot, més o manco, a estar una estona en terra, no pot tenir una criatura tot un mes, que just, coneixet el seu cos, és tot el que necessita. Estaria enxerrant de... en tornen els 4, 5 mesos, en funció de cada infant, anar valorant, però ja se paren com a gontalls, diguéssim, no? Encara que sigui panxa en l'aire, d'acord? Que estiguin recolzats en terra, però ja tenen la capacitat d'agafar qualque coseta. I allò ja els hi crida un poc l'atenció. I a part de lo que vos dena Marina dins la cuina, llavors es podeu agafar, encara que sigui una carmanyola, de plàstic, no de vidre, i li posau de dins un... una grapadeta d'arròs, una grapadeta de ciurons, una grapadeta de llenties, que quan ho mogui faci aquest renovet, com si fos un sonall...
Que no hi pugui accedir, vaja.
Que estigui ben tancat.
Sí.
Però que aquest moureró generi un algo.
Això és facilíssim.
Això no té cap misteri.
El que havíem venut, ràpid, va de fer barata.
Exacte.
I a més és que en aquesta edat dels infants l'exploració sol... Bueno, està... enfocada a la boca, tot ho exploren en la boca, per això és molt interessant que hi hagi diferents objectes que s'ho duran a la boca, segurament, i els ho exploraran a través d'aquest sentit. I després, quan ja són infants, un poquet més grans, però encara són nadons, d'entre 12 i 36 mesos, hi ha una evolució i hi ha un altre nom fantàstic que se diu joc heurístic. Totes les mamàs instagramers segur que van saber el que eren, no? Joc heurístic. I en el joc heurístic hi ha una cosa que se diuen material no estructurat, no, Marina?
Seguiríem una mica en l'evolució d'aquell material que ja havíem posat dins la panera, però ara hi afegim, com deia la Marina, per exemple, aigua en l'estiu, o hi afegim, a lo millor, cadenes. Hi podem afegir...
taps de sura. Però taps de sura no d'aquests que estan remullats amb alcohol, d'acord? Que hi ha vegades que hi ha vins que es vi arriba fins a dalt i estat de sura està ben... ben ple d'alcalde, no, això no.
En el Xisco Nadal, les pipelles li han pegat un escrotell quan ell les cadenes.
No, no, és que ara m'he quedat regirat. No sabia que les cadenes se consideraven joc heurístic.
No, i te vols regirar més. Tot això se pot comprar, si tu vols. En vez d'anar a la ferreteria i comprar els quatre materials que et sortiran bé de preu, hi ha llocs especialitzats que te venen totes aquestes coses per un mòdic preu, puntura de, no sé, 200 euros, més, manco, hi ha diferents preus. Tot això se pot comprar si tu ho vols.
Amam, sí que és vera que hem de tenir molt en compte, com dèiem abans, que tots els materials que nosaltres oferim han de ser segurs. Però és vera que ser segurs no vol dir que siguin necessàriament d'una botiga especialitzada. A una ferreteria vols podeu anar i comprar i comprovar, i a lo millor una massa de morter petita me serveix igual de bé que me podria servir una eina de fusta per picar específica d'una botiga especialitzada. Ara, sí que és vera que jo he de valorar l'edat de la meva criatura i saber que si li dono una massa de morter grossa, pintura se rebenta un dit. Llavors, és tot això...
Jo, escoltant-vos, cada setmana faig la mateixa reflexió i no sé com han sortit des de la meva generació. No sé com han surat. Perquè, clar, a mi no m'ho van fer res. Jo no vaig tenir ni panera de tresors, ni joc heurístic, ni res.
Perquè tu vas tenir exactament tot això que han dit nosaltres ara, però no estic dins una panera... i no tenia nom de joc heurístic. Però ara jugant això mateix.
Sí, no, no.
Perquè tu t'anaves a dins la cuida.
Un sonall, òbviament, el teníem, mos tenien segut a la cadira i mos donàvem qualque cosa no per entretenir-nos.
Perquè un moment donat a dins la cuina te varen donar una cuera de fusta o te varen donar una tapa d'una pella, perquè al final una tapa d'una pella d'aquestes metàl·liques, si no tenen rescatall, no té molt de problema. Com a màxim se'n donarà un cop, però com que pesa poc...
És a dir, nosaltres varen ser heurístics intuïtius.
Exacte.
Sí. Era la versió abans de naming, es branding i totes aquestes coses en anglès que s'han fet després.
Clarament.
Exacte. I després, bé, tot això són peces soltes, i vos dic aquest nom perquè si cerqueu per internet peces soltes, tindreu un quiromoller fantàstic d'ofertes de peces, ja la redundància, soltes, de fusta, solen ser de colorinxis, i tot això són jocs que no estan estructurats, però sí que tenen una intencionalitat, que solen ser per fer composicions o per fer joquets. Però el que hem dit a la Marina, que un tat de suro, si tu el vols pintar de color, d'un 20 fans més grans que no se posin a la boca, fa el mateix servei.
Perquè aquestes peces de fusta, per exemple, soltes de què parlau, és mètode Montessori, això?
Ai, això també dona per un altre dia, un capítol 11.
I si no Montessori sí que és escap.
No, perquè jo, per exemple, un any me vaig enamorar, vaig anar a un súper, i ara hi ha molts de jocs d'aquests d'infants de fusta. Jo me vaig enamorar d'un arc de Sant Martí, perquè serà. I me'l varen dur als Reis. Vaig escriure la carta als Reis i me'l varen dur aquell arc de Sant Martí de fusta que jo el tenc a la meva habitació. Clar, això jo he vist que moltes habitacions de nins ho tenen. No estàveu parlant d'això. Parlar de coses com a més casolanes.
A mi, realment, les peces soltes quan a Marina xerra de joc no estructurat vol dir, quan a mi me duen un trencaclosques, la manera de jugar en aquest joc és col·locar les peces per formar la imatge de referència. Llavors es té aquesta estructura.
Ai, Daniel, Arc de Sant Martí ho és perquè tots, quan ets ajuntes tots...
No, realment el teu Arc de Sant Martí, que no és Montessori, per cert, el teu Arc de Sant Martí no és un joc estructurat perquè aquelles peces se podrien emplear de moltes maneres diferents. Exacte. Tu les pots muntar com si fos un trencaclosques per fer l'Arc de Sant Martí, o les pots emplear per fer un castell, o les pots emplear per fer un caminet, o les pots emplear per fer un balancí, o les... No?
Un laberint.
Per exemple.
Exacte. No hi ha una sola resposta. No és un joc com un robot d'aquests de piles que l'engegues i només hi ha una cosa possible en principi de fer, que és posar-lo en marxa i que el robot circuli. Amb el material que ens ha explicat la Marina, se poden fer 3.000 milions de coses, la imaginació es vendria a estopar-hi, no? Uh-huh. I després, quan totes aquestes peces, ja les estructures, arriben les famoses i desitjades safates d'experimentació.
Uh-huh.
Només aquí tot ser.
És que jo tampoc em vaig tenir. És que ara m'entem que és que la meva infància va ser terrorífica. Perquè jo voldria una safata d'experimentació.
Però segur que has experimentat en tots els materials que jo te diré.
Sí, però jo no vaig tenir la manta.
Ni la safata.
Ai, a mi sempre m'hagués fet gol a tenir aquella manta que tenia la meva neboda Maria. Que aixecava i hi havia un mirallet. Oh. Movia i hi havia com es marcava un telèfon. Un altre i feia crac, crac, crac. I jo vaig pensar, perquè jo de petit no vaig tenir això.
Bueno, Pinturó en guanya els Reis.
No sé si a la meva edat una manta d'aquestes experimentadores. M'estim més altres tipus de mantes i altres tipus d'experiències.
Si m'apures. Ai, bé, tornem a les safates d'experimentació. Són, com el que hem dit, safates que tu les oms de material, que ja és molt més petitet, perquè són pensades per infants més grans, ja són els infants que van a les escoles, i a dins s'hi pot ficar de tot. Però nosaltres recomanem no tancar-nos molt les banyes i anar a cercar, si tenim un fora vila o tenim la possibilitat de tenir cotxe i anar a un fora vila, qualsevol època de l'any poden trobar fulles, poden trobar garroves, poden trobar pinyes, poden trobar glans, poden trobar moltíssimes coses que ens poden servir com a safates d'experimentació, perquè l'únic que necessitem és un material en el qual l'infant pugui, pues això, experimentar, jugar, tocar, posar, llevar, emplear altres materials com les cueres per poder fer trasbassaments.
Si vos hi fixeu, realment el que estem fent és, de la primera proposta que vos hem fet, de la panera dels tresors, anar cada vegada aprofitant i reutilitzant el material que ja teníem. Mm-hmm. Només és que anem o canviant una mica la manera de jugar o afegint altres elements. En les safates d'experimentació també podríem obrir un meló, que no entrarem ara, però que és el tema de si jugam o no jugam amb menjar.
Ai, mira, estic tan contenta perquè la setmana passada va sortir... I m'ha agradat molt perquè m'han dit que havia d'intentar no ser tan coherent, no? Que també hem d'abraçar les nostres incoherències i aquest és un tema que a mi m'acosta, perquè, clar, jugar o no jugar per menjar avui en dia, que és un bé tan necessari i tan clar.
I que una mica, el que xerràveu, perquè jo no era, la setmana passada de Self, hem de ser una mica conscients també dels missatges que nosaltres donem als infants i si s'hora de sobre-mos a menjar els diem no juguis amb el menjar, encara que sigui un moment diferent amb unes altres normes, hi haurà criatures a les que els estem donant missatges molt contradictoris i no els necessiten.
És com tot. Hi haurà infants que ho entendran i hi haurà infants que no.
Ja, però jo crec que també hi ha contradicció en gastar-se X doblers amb un tipus d'arena que se pot manipular, que és caríssima, i que si compres un paquet de macarrons marca blanca de 80 cèntims, crec que també... Jo no ho veig tan incoherent, però bé, això són diferents debats.
Per aquí entràvem una altra vegada amb això que havien començat en el principi. Tu te pots gastar una morterada, el que val aquesta arena d'experimentació, o aquest dia invertir els dobbers en un paquet de farina que si la mescles amb oli de massatge tens el mateix efecte. Perquè te fa com una arena kinètica i només has empleat dos ingredients, diguéssim.
Arena kinètica.
Això que deies de l'arena aquesta que se manipula, sí, és arena cinètica, que la pots tenir de colors d'un to més neutre, però la pots fer tu a casa o a l'escola amb oli de massatge, farina, i si li vols afegir colorant, colorant alimentari.
I si te vas comprar
davant de tot
10 quilos d'arena, hi ha llocs de construcció que en venen, no?
Sempre ha de ser una rentada si l'heu d'emplear amb infants.
Exacte, això sí.
Arena rentada i cinètica.
A on se compra, això?
No, Mateu, ja va prenent nota per si de cas.
Perquè ha d'escriure la carta en els Reis i ha de tenir en compte nebots.
Hi ha tendes especialitzades a Palma, hi ha tendes especialitzades en joc infantil i segurament allà podràs trobar aquest tipus d'arena i, si no, Sant Google m'ho dona la resposta.
És que, mem, nosaltres hem vingut aquí fent bandera de que no importa gastar els dobbers, però també hem de ser conscients, un, de que vivim en una societat de consum, i dos, de que en aquesta societat de consum i de produir en cadena, moltes vegades tampoc tenim temps per fer totes aquestes versions més casolanes. No me ser sincers, no hi volem invertir l'energia que necessita per pensar-ho o per preparar-ho. I bé, també hem de saber que
no, però jo ara faries d'arribar a casa meva per posar-me en farina i oli de massatge a fer arena cinètica. És a dir, és que ara, i mira que mai he estat molt d'aquestes coses, però és que ara no hauré de fer.
És una experiència sensorial molt xula. Jo, com a mestre, passava molt de gust també de jugar-hi, no només era per infants.
Ja te passarem una llista de farines i les diferents tipus de textures que pots aconseguir, perquè és vera, pots aconseguir diferents coses en les farines i mesclant ingredients.
I llavors tot depèn també de les proteïnes i, de més, gent que en sap de cuina t'ho sabria explicar millor que nosaltres.
Ok, i d'on pren nota? Demanar, tio. Que ve demà.
Ai. Quins jocs mos queden?
I ja mos queda dels darrers jocs, perquè quan el vostre infant ja ha jugat en tot això i ja ha crescut, i vosaltres ho estàs guardant perquè sou persones ecològicament sostenibles
i
conscienciades.
Les pedres, les pinyes...
I ho heu guardat tot, perquè, clar, en vez de viure fora de vila, viu a Palma.
Les garrobes...
Tot això està guardat, envasat en el buit. Després arriba els minimons. Que els minimons, a veure si me sabríeu dir què és. Minimons.
Sí. Hi havia un restaurant que
no té res a veure amb menjar, en principi, ni un restaurant.
En això sí que hi han jugat tot quan eren petits, sí. Perquè eren aquells peponets petitons d'animalets, de persones, de lo que fos, que tu t'inventaves lo que els hi passava. Què passa? Que quan altres eren petites i petits, a lo millor sa part de l'escenari era una mica més imaginari, i ara, si tu prepares un minimon, sobretot si ho fem a escola, resumim, mos curram una mica més lo que és l'escenografia. Al final això serveix perquè, si hi ha més d'una criatura, interaccionen molt entre elles i fomenta molt, no només el joc simbòlic, sinó el llenguatge verbal.
Exacte. A més, també mos està passant una cosa de fa uns anys ençà, que és que mos venen a infants que, literalment, no tenen experiència de joc. La seva experiència fora de l'escola és estar davant d'una pantalla.
Jo això ho feia molt en el Betlem. Agafava les figuretes de Betlem i m'inventava una història que anaven a veure...
És que un Betlem és tal qual un minimon.
Sí, és que és un
minimon. És això, exactament. Perquè li has posat les muntanyetes, el riu, ho ha nevat tot amb un pot de farina...
Que jo sempre m'havia sorprès que et nevas a Betlem.
A Betlem i a Mallorca. Jo, quan he estat més gran, he estat un pot més crítica. Però ahir no divertit que era tirar-hi farina.
Això també és veritat.
Sí. Però sí que era tot un univers, perquè, clar, hi havia moltes figuretes i tu podies inventar-te cada dia una història nova.
Se tracta, bàsicament, d'això, de crear l'escenari...
Sempre respectant allò que deia la Bíblia, el Nou Testament.
Però això ja ho tenia, jo ja no m'havia plantejat fer-ho d'una altra manera.
El rigor davant de tot.
Clar, quan creix un minimon, suposo que els nens també que li donin certa coherència, també és important. O quan se juga a un minimon, allò que preval la fantasia.
Preval la fantasia.
És que quan hi ha joc, el que hauria de preval sempre és la fantasia. Quan ja volen racionalitzar tant el joc, és que ja no estan jugant, ja estan fent una altra cosa. Quan els adults fiquen tanta mà. Però bé, això és un tema per un altre dia, no?
Sí, però normalment ho fan...
És que me fa gràcia, perquè avui en ses marines tots són subtemes susceptibles de fer altres dies. Fantàstic, pren nota.
Ha quedat el darrer joc, mos queden 2 minuts, joc amb llums i ombres, aquest el voleu comentar?
És un joc molt senzill, que a les escoles a vegades hi ha aules dedicades exclusivament a aquest tipus de joc, que són aules fosques, allà on hi ha materials luminescents i llums ultraviolats.
Això
ho teniu, les
escoles?
Hi ha escoles que sí que poden dedicar un espai, a la meva sí, està en reconstrucció, però ja ho teníem i ho tornarem a tenir, i és un espai allà on hi ha tot tipus d'elements que interactuen amb el llum, i allà els infants hi poden anar en grups reduïts i fer aquest tipus de jocs.
però que a casa,
a
realment...
casa, no necessitant tanta cosa.
Amb una llanterna, amb un fletxo, amb una mica de quatre siluetes en cartolina...
Lo que era tota sa vida retallar ses figuretes tu i fer ses teves titelles i projectar-les, això se pot fer bellament i és una gran cosa per fer amb els infants.
I d'un altre joc, coses que m'ha après, també he après una paraula, heurístic, que l'he cercat en el diccionari perquè no la coneixia, que és com a descobriments, jocs de descobrir, jocs de tresors, una panera de tresors, safates, peces, minimons, jocs en llums i ombres, tot preciós.
No podreu dir que no teniu res per fer aquestes vacances.
Exacte, i sobretot invertir temps.
Una altra cosa és tenir-ne ganes.
Això ja s'ha de fer un altre paner.
Que això no se compra. Bueno, això se té o no se té.
Aquí ja entren les escoletes de Nadal, no? En joc.
També n'hi ha.
Sí.
Tot l'any.
Tot l'any hi ha escoletes de Nadal, hi ha escoletes d'estiu, hi ha escoletes
de Pasco.
També.
També n'hi ha.
Marina, moltes gràcies. Marina Bernassa, Marina Huguet. Molts veiem aviat. La setmana que ve, no sé si feis pont, espero que no.
Ai,
això és un tema. No, jo dilluns. No,
dilluns,
no, dilluns.
Com nosaltres. Ara... Sabeu de què xerrar-ho la setmana que ve?
No, de xerrar de concerts de Nadal.
Ah, és que ja no hi som. Era per seguir-ho per internet, ok.
Ho deixem aquí, perquè ara ja tenim els nostres companys dels serveis informatius d'esports preparats. Juga el Mallorca, però continua la programació IB3 Ràdio, també per IB3 Ràdio 2, l'habitual, i nosaltres tornem demà una barraçada.